setmana més us portem dones referents del nostre país que us poden servir com a exemple si encara no sabeu què voleu fer amb la vostra vida en els pròxims anys. Avui ens toca parlar amb les directores d'aquesta casa de Ràdio i Televisió d'Andorra. Tenim a la directora general Imma Jiménez. Molt bona tarda.
Bona tarda, Anna.
I Gemma Rial, directora adjunta. Gemma, bona tarda.
Molt bona tarda, Anna.
Primer de tot, si us sembla, comencem a fer una mica de repàs de com han estat les vostres vides, que és el que heu dedicat al vostre temps fins a arribar al 2023 en aquesta primera direcció general de Ràdio i Televisió d'Andorra, la primera femenina, que després en donarem més detalls. Qui vulgui de les dues ens pot començar a explicar on va començar tot plegat.
La jefa.
Bueno, va començar des d'un inici. Jo m'he dedicat sempre, bueno, gran part de la meva carrera professional l'he dedicat a la gestió de persones. M'agrada molt tot aquest món. El tema de canvi a les organitzacions també és un tema que m'apassiona. I comença així, començo a Barcelona, en el sector retail, amb una multinacional. Després pujo cap aquí també en el sector retail, a Via Moda, però un temps curt, perquè va ser un any, però molt intens, vaig aprendre moltíssim. I tot amb l'àmbit de gestió de persones. I després ja vaig iniciar la meva carrera com a tècnica de recursos humans a FEDA, en el sector energètic. I a poc, a partir de la gestió de persones, després vaig portar el departament durant 10 anys, vaig marxar en un sector diferent, que era l'Agència de Promoció Econòmica, al mig del context d'obertura econòmica. Feia un parell d'anys que havien aprovat la llei d'inversió estrangera i va ser un canvi, perquè havies de canviar una mica mentalitat de persones, fer ponts entre empreses i institucions per situar situar Andorra al mapa de les inversions. I vaig estar un parell d'anys, va ser molt interessant. Després vaig tornar a casa, que era en aquell moment FEDA, amb el Departament de Noves Activitats. Ja vaig deixar la gestió de persones i em vaig dedicar més a... Sembla que estigui repassant el meu currículum.
Uh-huh. És per això que us convidem, també.
I bueno, ja vaig fer desenvolupament de nous negocis. S'havia de canviar l'organització de FEDA, o sigui, crear noves filials, i vaig estar en aquest projecte uns quants anys.
Aquí et pararé, Imma, perquè no sé si ens podries explicar també com de fàcil o difícil és gestionar diferents equips i gestionar, en alguns dels casos, un equip tan gran de persones.
No és evident, no és una feina evident, però a mi és que m'agraden molt les persones i m'agrada molt el creixement de les persones. També, doncs, evidentment, dintre d'aquesta part hi ha una part bona, que és de desenvolupament i de fer créixer persones i de canviar dinàmiques d'equips, però hi ha una altra part que és molt complicada, que és la gestió dels conflictes, perquè en la relació amb les persones la gestió del conflicte és que és latent, i és el que hi ha, i és la part més difícil, però és el repte també, en aquest sentit. No és evident.
Gemma, anem amb tu, perquè tu sí que has dedicat gran part de la teva trajectòria laboral al món del periodisme, però també has estat en diferents empreses, a banda d'estar aquí a RTVA durant molts anys.
Sí, he estat aquí molts anys, però és cert que jo des de molt joveneta tenia molt clara la meva vocació. Això és una cosa, altres coses no les he tingut tan clares a la vida, però aquesta la tenia molt clara, perquè jo vinc d'una família on el meu avi era locutor de ràdio. Llavors, sempre que em demanen per la meva història, m'agrada recordar-lo, perquè em sento que estic fent el que estic fent moltes vegades gràcies a ell, perquè ell des de molt petit em portava als estudis de ràdio, jo l'acompanyava allà al costat. De seguida em va donar l'oportunitat de començar a llegir guions que ell havia fet i jo els començava a interpretar. Després tenia espais propis, i això ho porto fent des de pràcticament que tinc, doncs, de que me'n recordo. Llavors, la meva vida, la meva infantesa va anar molt lligada a això, amb la figura del meu avi matern, que era un molt bon locutor de ràdio, i a partir d'aquí jo vaig començar a fer, doncs, una mica d'això, no? I vaig estar, doncs, a la ràdio local del meu poble, després a Manresa, després a la cadena SER, després a Ràdio Nacional d'Espanya, a Barcelona, i després ja molt aviat vaig pujar cap aquí dalt i vaig començar la meva etapa aquí a Ràdio Televisió d'Andorra, on he fet pràcticament de tot. Jo dic que he passat per tots els departaments, pràcticament, i vaig fer un petit... Sí que és veritat que vaig fer, doncs, un parèntesi per dedicar-me a la comunicació corporativa, i després vaig tornar, em van oferir tornar aquí a un lloc que a mi, doncs, m'apassionava, i vaig decidir tirar endavant. És a dir, que tot ha sigut molt, molt, molt vocacional.
És interessant veure com la passió a vegades tira molt a la gent, no? A decidir què és el que volen fer amb el seu futur i a què volen dedicar la seva vida. En el moment que vosaltres us proposen formar part d'aquesta Direcció General de Ràdio i Televisió d'Andorra, recordem que va ser el 2023 que va començar el vostre mandat, com va ser aquell moment? Perquè ho dèiem a l'inici, primera direcció general femenina, és un canvi bastant substancial, ja no només amb el que seria la ideologia de l'empresa, sinó també amb ideologia de país. Com us ho veu prendre en aquell moment?
Personalment, per mi era un repte, i jo he sigut molt honesta des de l'inici, crec, i sincera, que és que, ostres, amb el món dels mitjans no en tenia ni idea. Quan m'ho ofereixen és per la meva vessant més de gestió d'organització, gestió del canvi, gestió de persones, en aquest sentit, i m'ho diuen clarament, que és en aquest sentit, des d'aquesta vessant, i clar, jo la meva condició en aquest sentit és que la meva número dos ha de ser una persona dels mitjans. La número dos és com, saps, en un hospital que hi ha una direcció mèdic i una direcció gestió, doncs en aquest cas igual, o sigui, jo tenia clar que la meva vessant era la de part de direcció, i venia complementadíssima amb un perfil com el de la Gemma, que coneix la casa, és una excel·lent professional i coneix molt bé el sector. I clar, és i jo la part doncs, més d'organització. I jo en el meu cap ho tenia molt clar.
Un repte per la Imma. Gemma, en el teu cas entenc que també.
Sí, perquè jo sempre he sigut més tot terreny, més una periodista més de raza, més de... Doncs, de primera línia, i a mi això és el que m'agradava, i quan la Imma m'ho ofereix, perquè és així, perquè és la Imma la que m'ho diu, si m'agradaria, també per mi acceptar això és fonamental que sigui ella. No perquè estigui aquí, però és veritat que tu no pots agafar un repte així i em depèn de quina persona, perquè ha de ser algú amb el que tu confiïs cegament i amb algú amb què tu creguis en el seu projecte. Jo sabia que amb la Imma ens podríem entendre, sabia com era ella perquè ja la coneixia des de feia uns anys, sabia que és una persona que té doncs, els valors molt clars, que és una persona que és molt bona gestora, que sap molt bé com funcionen les organitzacions, tot una vessant que jo desconeixia perquè jo a gestió no m'hi he dedicat mai i mai tampoc ho he pretès amagar perquè no era el meu punt fort, i n'estic aprenent cada dia, i algú que també del que jo pogués aprendre, com és ella. Per tant, per mi era clau la persona, perquè també dic que depèn de quina figura o depèn de quina persona, això no hagués estat possible o jo no hagués agafat aquest repte.
Feia referència, Imma, que quan tu vas entrar a la direcció general d'aquesta casa no tenies ni idea de com anaven els mitjans de comunicació. A dia d'avui, com veieu des de cada una, del vostre punt de vista, què està el tema, el món dels mitjans de comunicació i més aquí al país?
Doncs està en ple procés de canvi. O sigui, jo ja crec que hi ha mitjans... Ara estic una mica més al dia, i en això he d'agrair molt a la Gemma. Ara estem en un moment de canvi. O sigui, hi ha teles grans que potser porten uns anys d'avança respecte en tot el tema de transformació digital, però aquest és un moment de canvi. Ho veiem, vam estrenar la nova web aquest, que aparentment hi és una web aquest dimarts passat, i va en camí de ser una plataforma de continguts. O sigui, la mitjana d'edat de persones de l'audiència que mire la tele cada cop és més alta. Per tant, el nostre repte, i en aquí el teu programa és una prova, Anna, és hem de treure talent, o sigui, públic més jove. Hem de treure públic més jove amb diferents formats, evidentment, sota demanda, quan vulguin, quan en el moment que vulguin, des del dispositiu que vulguin. Però també el nostre repte no és només atreure gent jove, sinó que el talent jove també tingui posicionament i es vegi, en aquest sentit. Entre altres molts reptes, però jo crec que això ho hem de... i hem de treballar més en aquest sentit.
I en un altre tipus de vessant, per exemple, per complementar la més informativa i una vessant més del que era l'essència dels mitjans, jo crec que estem en un moment de crisi de la professió. Crec que no és un bon moment pel que passa al periodisme. Penso que és veritat, ja estic super a favor de que hi hagi doncs, tot tipus de mitjans de comunicació, les xarxes, que tothom es pugui expressar, però estem en un moment on la veritat i la mentida es barreja molt, on els fakes doncs, abunden, on és molt difícil saber quan una notícia és certa, quan no. És molt fàcil explicar notícies, hi ha molts interessos econòmics a darrere, de molts perfils, de molta gent. Per tant, és complicat. I crec que estem en un moment d'això, de desprestigi, que s'estava analitzant la feina del periodista i que hem de reivindicar-la. Els que l'estimem i els que ens agrada aquesta professió hem d'aprendre a reivindicar-la, a fer un bon periodisme, un periodisme amb valors i un periodisme fet doncs, des d'això, des de l'ànima.
També perquè la gent se'n faci una idea, la direcció de RTVA el que ha decidit també és tirar molt per al Pla d'Igualtat, primera perquè va ser no, una obligatorietat per a aquestes empreses més grans i us ho veu prendre molt en sèrio. Perquè en el món del periodisme a vegades costa molt veure també figures femenines i en alguns casos es veu també en el món de l'esport que també costa més, no?
Sí. Aquí t'he dit que la gran feina en el Pla d'Igualtat l'ha fet la Imma, perquè la Imma és una gran defensora d'aquests temes, que jo també ho soc, però que ella, aquest projecte l'ha liderat molt la Imma en aquest cas.
Sí, jo vinc d'un sector molt masculinitzat i els mitjans no és tan masculinitzat, però déu-n'hi-do, també. Mm. Per exemple, si parlem del periodisme esportiu, ara apareixen moltes més dones, però en falten, i moltes.
O el sector tècnic, que és molt masculí.
O el sector tècnic és masculinitzat absolutament, i és així, perquè això no es veu, però per darrere tu ho saps, Anna, i la Gemma també. I sí, sí que n'hi ha, i ja trobes entre certes barreres, i jo estic convençuda, i no ho dic com a víctima, ho dic com a un repte. O sigui, que hi ha coses, hi ha temes que ens passen, conflictes que ens passen, que a la Gemma i a mi, doncs, jo crec que amb una figura directiva, i de veritat no ho dic com a víctima, però és així, i mateixos companys m'ho han dit, diu, això amb un altre no hagués passat. O sigui, aquesta... Hi ha moments que et trobes aquesta resistència de aquestes que n'han de saber.
Hi ha la doble vessant de que el sector estigui masculinitzat, que potser en el tema de pantalla o de micròfon no ho està tant, perquè és cert que estem bastant més equilibrats, però si en el tema tècnic, càmeres, realitzadors, o fins i tot això és veritat que, o per periodisme esportiu, que tu, Anna, per exemple, de moment ets l'única dona que aquí a la nostra casa està fent ara periodisme esportiu i tot l'altre.
I l'Alexia, també.
I l'Alexia, és veritat, que també està començant l'Alexia.
A tots.
Va estar molt bé.
Però després hi ha aquesta altra vessant que diu la Imma, que és la vessant que encara que estiguis en aquest cas a la direcció també reps aquests inputs més masclistes o aquests tics, perquè no és fàcil per una dona tampoc tenir un càrrec. Sembla que t'hagis de guanyar el respecte cada dia. Sembla que hi hagi moltes coses que si ets un home ja es donen per suposades, però si ets una dona no. I et dic que no es fa des de la mala intenció, ni la gent n'és conscient de vegades, però els tractes són diferents.
Aquí és veritat, jo crec que estic d'acord amb la Gemma en el sentit que està bastant interioritzat, però que és que la gent s'ha de reeducar i s'ha de reaprendre i s'ha de replantejar. I a mi, per exemple, la meva filla m'ensenya contínuament que ser feminista, jo sempre m'he considerat feminista, però ella m'ha ensenyat moltes coses, és veritat, que en aquest sentit, i jo crec que també si han de, igual que em treballo jo, doncs els homes han de treballar igualment, i ens hem de replantejar, i no pot ser que tinguis, no ho sé, has d'equilibrar les veus masculines, igual que tens experts que et venen a parlar de política, també hi ha expertes que parlen de política i no només de feminisme, o no només de cures, de les cures que estan molt atribuïdes al rol de les dones. O sigui, també hi ha dones que et poden venir a parlar d'arquitectura, d'enginyeria, de tecnologies i d'infraestructures tècniques, o sigui...
I aquí també necessitem que les dones pròpies fem un pas endavant, perquè moltes vegades som nosaltres mateixes les que ens quedem endarrere. És a dir, que podem estar aquí, poden estar parlant de tot, pot venir una experta que sigui dona i no cal que sempre cedim el protagonisme al sector masculí. Ja semblarà que com que les tres som dones, que hi ha homes molt conscienciats i jo crec que hi ha gent que està molt treballant per aquesta causa.
Però que hi hem d'incidir i ens hem de conscienciar totes les dones i els homes. I hem d'incidir, no només quan parlàvem de pla d'igualtat, un primer pas és el pla d'igualtat des de la perspectiva de l'organització interna, però també nosaltres tenim una missió com a mitjà públic i és d'equilibrar aquesta relació. Quan parlem de convidats, quan parlem de temes, quan parlem de professionals, perquè som un micròfon, perquè també tenim aquest rol d'integrador i de realitat. Jo crec que tenim una responsabilitat.
No sé com veieu que serà... Per fer, eh? Això és el que us anava a preguntar, que no sé com veieu que serà doncs, el futur més immediat, no? Aquests canvis que a partir d'aquesta aplicació del Pla d'Igualtat s'han pogut anar fent ja no només a la nostra empresa, sinó a les altres que hi ha també al país, aquest rol de les dones que hagin de demostrar menys del que han de demostrar ara perquè se'ls doni aquesta importància.
Jo crec que queda feina per fer perquè, a més, és algo molt, com deia la Gemma, està molt interioritzat. O sigui, l'altre dia llegia un article que em van passar sobre... s'atribueix la emotivitat... O sigui, les dones som com més emocionals. Diuen. Jo crec que hi deu haver-hi de tot, com a tot arreu.
Com a tot arreu, i tant.
I igual que en els homes. El que sí que és veritat que va sortir un estudi on es deia que en la gestió d'organització, o sigui, en la gestió de persones, quan, en el lideratge, quan la dona utilitza utilitza arguments més emotius...
O sigui, se la titlla d'emotiva.
Se la titlla d'emotiva com una vessant negativa. En canvi, si ho fa un home, es valora més. No, i això està estudiat, eh? I en canvi dius, home, doncs jo crec que la vessant emocional és una intel·ligència més, o sigui, la vessant emocional ha d'estar present a la gestió de persones. És igual que d'altres, o sigui, igual que d'altres ha d'estar present perquè forma part, perquè som humans i és molt important aquesta part de gestió de la gestió de les emocions. Si utilitza una dona, està considerat com que la rebaixa una mica més i en canvi a l'home se'l valore.
Jo sempre defenso que penso que en la diferència hi ha la grandesa. És a dir, per ser un líder o per liderar projectes o per portar coses endavant, no hem de ser tots iguals. No tothom té el mateix tipus d'intel·ligència, no tothom té les mateixes habilitats. Per tant, per mi, que cadascú lideri, en aquest cas, perquè estem parlant del lideratge, des de la seva forma, des de la seva perspectiva, amb la seva unicitat, per mi és el fonamental i és la riquesa. No hem d'imitar ningú, ni hem de ser com ningú, hem de ser nosaltres mateixos. I cadascú té el seu potencial. I les dones tenim el nostre, els homes tenen el seu. N'hi ha molts potencials que són compartits i són els mateixos, encara que no es vulgui reconèixer i veure. I tenim diferències, clar que les tenim. I què? També són molt bones.
Sí. I aquesta és l'essència de la dinàmica dels equips, o sigui, han de ser complementaris.
Aquí també us volia preguntar, perquè ens queda poca estona, de cara doncs, al futur de Ràdio i Televisió d'Andorra. Al final vosaltres sou els que esteu al capdavant a dia d'avui, esperem que així sigui també per molts anys. Què és el que hi ha previst per a aquesta casa? Què és el que pot esperar també la nostra audiència, els nostres espectadors... i la gent que ens segueix a tot arreu.
Tu més aviat des de la part de continguts i jo més aviat des d'organització.
Sí, com vulguis.
Sí, sí, tu des de la part dels espectadors els interessa sobretot la part
de continguts. Des de la part de continguts, el que està clar és que hem de fer un salt. Hem de fer un salt qualitatiu i hem de fer un salt tecnològic. És a dir, hem de ser una televisió moderna que ja no només és una televisió, és a dir, que ens han de poder veure des de tot arreu, des dels dispositius mòbils, des de les televisions intel·ligents. Hem de poder arribar a tots aquests nous públics que no han d'escoltar connectat de la informació ni de la televisió. Han desconnectat de l'aparell físic, que és diferent. Per tant, aquest és el primer pas que ja estem començant a treballar, a arribar a tot arreu. A nivell de continguts, doncs, oferir uns continguts també més atrevits, més variats, que vagin més a tot tipus de públic. Han canviat la manera de comunicar-se, ha canviat la manera d'explicar les coses. La informació, per exemple, continua interessant. Interessa tant els que tenen 16 anys com els que en tenen 90. El que passa és que tenim maneres diferents de rebre-la i de voler-la escoltar. I el que hem de ser capaços és de fer aquest canvi, de saber explicar pels canals que consumeix cada persona doncs, el diferent tipus d'informació. I sobretot, com a Ràdio i Televisió d'Andorra, nosaltres hem de aspirar a ser doncs, el lloc on quan algú es vulgui informar d'una manera contrastada, rigorosa, amb credibilitat i independència, vingui a nosaltres. I quan algú vulgui veure continguts del país propis, de qualitat, i que siguin també representatius de tota aquesta diversitat que tenim, també ha de tenir doncs, casa nostra com a referent.
Uh-huh. Ima, per la part de gestió i organització?
De la part de gestió, jo diria que per fer tot el que diu la Gemma hem de fer un pla d'inversions a 3-5 anys vista que englobi des de la part d'infraestructures que necessitem per modernitzar aquesta tele i també la part que és la part humana. Estem negociant, i aquí tinc una representant del comitè d'empresa just davant meu, estem negociant un futur conveni col·lectiu. Jo crec que és molt important perquè hem de sentar les bases i de millorar les condicions per retenir el talent. tenim rotació, marxa gent, hem de retenir aquest talent i hem d'ajudar aquest talent a que es desenvolupi i es vulgui quedar a casa nostra. Per mi és molt important i per tots. I també, seguint la línia que parlàvem del Pla d'Igualtat, jo crec que hem d'aprendre a gestionar tots en perspectiva de gènere, també en aquest sentit, i també hi ha un... hem de formar aquests equips per tot el que ens ve i hem d'incrementar aquest pressupost a nivell de formació perquè la gent també acompanyi aquest canvi, no només transformació digital en aquest sentit, sinó canviar les maneres de treballar i per tot això hem de formar la gent.
I a mi m'agradaria res, ja sé que és molt... Però afegir una cosa, tenim un gran equip en aquesta casa. Sí. Tenim gent molt jove, que fa molt poc que hi és, gent que fa més temps que hi és, com l'Anna i el Thierry, que el tenim aquí darrere.
Que encara fa més.
Que és un dels veterans. Gent amb molta experiència. I de vegades a mi em sap greu que quan les coses són nostres, són d'Andorra, són de casa nostra, es tendeixen a desvalorar o a valorar pitjor. I penso que hem de tenir una mica més d'orgull i de sentit d'equip i d'empresa de que la televisió pública i la ràdio pública està fent una gran feina i tot és gràcies al seu equip humà.
Doncs rebem aquestes congratulacions de l'equip directiu per tot l'equip de Ràdio i Televisió d'Andorra. Jo només em quedo amb un tema, que és el tema de les infraestructures que has fet referència, Imma. Marxarem d'aquest edifici en algun moment, en els pròxims anys?
De moment no està previst, et soc honesta, de moment no està previst. De moment no està previst, però pot ser una opció. Pot ser perfectament una opció.
Ara t'estava posant entre les pas.
De veritat, pot ser una opció. Pot ser una opció.
Tema econòmic, bàsicament.
És un tema econòmic.
Tot com és
sempre.
Tema econòmic, no?
No, també hi ha un tema de persones. Sempre les hem de tenir presents.
Aquí també us volia preguntar també, molt curtet, per cada una de vosaltres, algun consell, alguna cosa que els hi vulgueu dir a la gent que ens estigui escoltant, aquests nois i noies que estan a punt de decidir el seu futur. Ho dèiem fa uns dies, comencen ja les proves de selectivitat i molta gent doncs, ha de començar a decidir el seu futur. Què els diríeu vosaltres amb la vostra pròpia experiència? No sé si us imaginàveu en algun moment poder dirigir una casa com aquesta.
Jo començo. No m'ho hagués imaginat mai, però com moltes altres feines que he fet a la meva vida no m'ho hagués imaginat mai, perquè a més m'agrada canviar de sectors i m'agrada molt aprendre. Y yo en el mismo sentido, y quedará como muy viejuna o boomer y tal, pero yo siempre le digo a la meva filla, o sigui, m'és igual el que facis, però que tinguis aquesta xispa, aquesta inquietud pel que fas. O sigui, la inquietud i la xispa és per mi són vitals, és el que et mou.
Gemma?
Jo penso que tots tenim talent per alguna cosa. I has de saber descobrir el teu talent. I a vegades, quan tens aquesta edat i sobretot has de triar, no ho tens fàcil. Ho dic perquè, a més a més, jo tinc una filla ara que està en aquest moment, que ha de decidir, i veig els dubtes que té. I veig que no té clar cap a on encaminar-se. I crec que hem d'animar-los a descobrir-lo ells sols, sense empentar-los, sense condicionar-los, i que trobin allò que els fa feliços. Al final, sempre jo he pensat que si tu ets feliç fent el que fas, ho acabaràs fent bé i t'acabaràs sortint bé. Però ho has de fer amb cor. Mm-hmm. Has de ser feliç.
Doncs ens quedem amb aquests consells. Imma, Gemma, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en aquest últim dijous de la temporada. Digues, Gemma.
Deixa'm felicitar-te per aquesta temporada, la primera temporada de Fora de Context.
Moltes gràcies.
Que tornarà l'any que ve.
Tornarà l'any que ve i et volem agrair la teva visió i la teva aportació amb aquest programa i amb els teus convidats.
M'han fet pujar els colors, l'audiència no ho sap, però ja us aviso ara. Gràcies a vosaltres per donar-nos sempre aquestes oportunitats a tota la gent d'aquesta casa i esperem, com dèiem abans, que per molts anys us tinguem a la Direcció General de Ràdio i Televisió d'Andorra. Gràcies.
Bon estiu i a descansar, que us ho mereixeu tots.
Ja toca.
Sí, i t'hi queda poc, l'Anna,